Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Seguim a Carrer Major i començarem aquesta segona hora menjant avellanes i ho farem des de Reus. Donarem sang, que a l'estiu sempre és necessari, i parlarem del Festival de Música Antiga de Poblet. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet en 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració amb la xarxa de comunicació local. Aquest cap de setmana torna la Fira de l'Avellana de Riudoms, la 38a edició, i anem cap a Reus per parlar-ne.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
L'objectiu d'enguany de la Fira és ser multisectorial, apropar-se a nous públics. Arnau Martínez, quan no és festes, són fires. Com va això?
Ja ho saps que jo entre setmana i els caps de setmana no paro. Festivals, festes... Avui, Marina, toca a la Fira de l'Avellana de Riudoms, que és una fira del tot consolidada, els hi preguntarem, però els organitzadors. I enguany compta amb dos espais nous per atreure nou públic, com deies, una zona per la moda i també un tas del Festival Minipop de Tarragona, que segur que coneixes bé.
I tant.
I tenim a l'estudi el director de la fira, Francesc Xavier Bonet, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I també el regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Riudoms, Sergi Pedrer, bon dia.
Bon dia.
Ara en parlarem de les novetats, però abans de tot, per situar-nos una mica, la fira diguéssim que marca l'inici de la collita de l'avellana, és allò l'últim esbarjo, després comencem a collir l'avellana?
Sí, ve a ser una mica això, vull dir, habitualment es comença a plegar avellanes a partir del mes de setembre i podríem dir que la fira precisament és el que dona el tret de sortida al cap de 3 setmanes, 15 dies, comença a plegar-se les avellanes.
Que justament estarem amatents perquè amb la que ha caigut aquesta matinada a Riudoms, les avellanes haurà fet mal, segurament.
Bueno, esperem que no, no hagi fet gaire.
Sergi, tot i que ha derivat cap a una fira multisectorial, imagino que l'avellana segueix sent el protagonista, no?, d'aquest cap de setmana.
Sí, l'avellana i tot el sector agrícola tenen un protagonisme molt important amb diferents xerrades tècniques i diferents cursos de formació durant el cap de setmana de la fira.
Perquè quines activitats podem trobar, per exemple?
Avui divendres... Uh-huh. Abans de l'acte inaugural, a les 5 de la tarda hi ha una jornada tècnica per parlar d'agricultura. També demà dissabte hi ha una xerrada tècnica a les 6 de la tarda. Per tant, durant el cap de setmana hi ha diferents xerrades tècniques. El tema de la Fira de l'Avellana relacionat amb l'agricultura comença un cap de setmana abans de la fira, perquè també hi ha una visita tècnica en una explotació agrària. Per tant, tot el tema de l'agricultura i sobretot l'avellana hi tenen una importància rellevant dins la fira.
Però pel que fa al més multisectorial, diguéssim, què hi trobem?
Doncs pel que fa a la part, diguem-ne, multisectorial, com he dit el Sergi, és una fira molt centrada en el tema agrícola, però a part d'això podem trobar des de vehicles, passant doncs per roba, com és aquest any el tema de l'outlet, i diferents altres ofertes de tots els comerços de Riudoms, perquè en el fons la fira vol ser també una mostra, un aparador de tot el comerç local.
Abans al principi comentàvem que un dels objectius és apropar-se a nous públics. No sé si això el que intenta és que no vingui només gent que es dedica a collir avellanes.
Òbviament, la fira està pensada, en principi té un origen agrícola, això està clar, uh-huh. Però la fira s'ha d'anar adaptant als nous temps si vol sobreviure, i la fira, la realitat és que és una fira molt consolidada, però si no estem atents i no l'anem adaptant als nous gustos i a l'actualitat, diguem-ne que podria fer un pas enrere, i aquesta no és pas la nostra intenció, sinó que és que tiri endavant, i per tant la nostra preocupació és que es vagi adaptant als nous gustos de la gent i hem d'intentar atreure, incrementar la de visitants, intentant-los atreure oferint-los noves propostes. I aquest any tenim, com ja hem comentat abans, el tema del minipop, el tema de l'outlet i altres activitats, moltes activitats encaminades al públic familiar, que són en realitat el que nosaltres volem que ens ompli la fira, a part doncs de la gent interessada exclusivament en el món agrícola.
Uh-huh. Ara que en 2 anys ja fareu la quarantena, els 40 anys, les 40 edicions, com ha anat evolucionant aquesta fira fins a dia d'avui?
Bé, és una fira que històricament és una fira d'origen medieval. Aquest any és la 419a edició de la Fira de Sant Llorenç i, com he dit abans, amb la idea d'anar-se adaptant als temps, a l'any 80, aprofitant que en aquell moment hi havia una forta reivindicació dels pagesos respecte a l'avellana, se li va voler donar aquest aire reivindicatiu de l'avellana en particular i de la pagesia en general. És a dir, l'evolució de la fira ha anat seguint l'evolució dels temps i adaptant-se, com he dit abans, també a cada moment, a la realitat de cada moment. Des de l'any 80 és una fira dedicada molt especialment a l'avellana i a la pagesia, i així és com ha anat evolucionant la fira. Al llarg d'aquests 38 anys de Fira de l'Avellana també hem vist que han anat canviant una mica els gustos de la gent i hem anat adaptant-nos també a aquestes necessitats i aquests gustos per seguir mantenint una fira atractiva per tots els públics.
Suposo que la forma de plegar avellanes també ha anat canviant al llarg d'aquests 38 anys.
Bé, és evident que la forma d'anar plegant avellanes ha anat canviant. De fer-ho manualment, és a dir, una per una, de genolls per terra, fins a passar a escombrar-les i finalment doncs, amb les màquines de plegar avellanes. Vull dir que ha anat seguint l'evolució, o sigui, la pagesia també ha anat evolucionant tecnològicament, òbviament.
He vist que també un dels esdeveniments d'aquesta fira és la cursa de portadors de sacs d'avellanes, no?
Sí, això ja va ser una tradició també, la cursa de portadors de sacs d'avellanes, que és una cursa combinada entre Reus, Valls i Riudoms, i és una de les coses, diguem-ne, més atractives de la fira, sobretot perquè doncs, és el final de la combinada d'aquestes tres curses que he dit abans, Reus, Valls i Riudoms.
A més, aquesta cursa és ben curiosa, no?, perquè el nombre d'inscripcions depèn de les sacs d'avellanes que tingueu.
No, exactament. Vull dir, hi ha un límit d'inscrits, però no depèn dels sacs d'avellanes que tinguem, sinó que depèn de, clar, és un circuit que va per, diguem-ne, per dintre del recinte firal i, òbviament, no podem tindre unes inscripcions il·limitades. O sigui, que el que limita no és els sacs d'avellanes, precisament.
Queden places encara?
Sí, evidentment, encara en queden.
Marina, ja ho saps, doncs.
A mi el que em crida l'atenció d'això, a banda de la cursa en si, és amb un sac d'avellanes quants de quilos poden portar la gent que corre?
Pues el que és un sac d'avellanes que són 58 quilos i mig.
Déu-n'hi-do.
I tant.
Ja t'has preparat, Marina?
No, crec que no estic preparada encara per això. A veure, la fira també té una vessant didàctica i formativa i aquesta tarda i demà hi haurà taules rodones, no?
Sí. Bueno, realment hi ha tot el tema de les xerrades tècniques que, com ha comentat abans el regidor de promoció econòmica, estan encaminades doncs, a formació de gent interessada, formació i informació de gent interessada en el món agrícola. Aquesta tarda comença a les 5 de la tarda la xerrada de què és la conversió a producció ecològica en fruita seca. Arribem també el dissabte 11 d'agost a les 10:30 del matí un acte que es diu Dret a decidir també a l'agricultura i a les 6 de la tarda una xerrada tècnica que es diu Els fenòmens meteorològics al Baix Camp. Aquest es fa a la sala multius del Teatre Auditori, que és el Riudomenc, i el ponent és el meteoròleg senyor Alfred Rodríguez Picó.
Sergi, abans que ho hem dit a l'inici, hi ha dues novetats principals en quan explica'ns això d'aquest taulet de moda i aquest tastet del minipop.
Sí, aquest any buscant, com comentàvem abans, el sumari públic a la Fira de l'Avellana, hi ha dues novetats importants. Una seria durant tot l'horari de la mateixa fira, que és l'outlet de moda, que bàsicament buscant un públic diferent al que assisteix habitualment a la Fira de l'Avellana, doncs s'ha decidit ficar un outlet de primeres marques de roba amb descomptes importants durant tot el cap de setmana de la fira, buscant que aquell públic que pugui estar de vacances o pugui estar passant l'estiu a Cambrils, per exemple, doncs sentir atregut a pujar a la nostra fira i a visitar-la també, per suposat, per l'outlet, però si venen per l'outlet també veuran la fira, no? I al revés, els visitants que vinguin per la fira també visitaran l'outlet. I després ja la segona gran novetat és aquest tastet del festival Minipop que es celebra a Tarragona. Doncs nosaltres el diumenge a les 12 del migdia en tindrem una representació en el nostre recinte firal. Hi haurà una actuació musical a càrrec de Joan Reig, membre del grup dels Pets, acompanyat pel Sergi Esteve i també per el Sergi Carós, per tant aniran en formació de trio, i després de l'actuació musical tindrem diferents tallers on els petits de casa podran jugar i podran participar. Per tant, és una novetat molt dirigida, com comentava el director, al públic familiar, que aquest any hi té una presència important dins la nostra fira.
Justament abans dèiem fira multisectorial, però també hi ha altres actes com castells, tornejos de futbol, una xaranga, sopars a la nit i cap de tot en aquesta fira de Riudoms.
Sí, atraccions. Realment la fira de Riudoms està molt dissenyada, o la tenim molt pensada, perquè tot aquell públic que se senti atregut per diferents coses, també hi ha la vessant molt esportiva, amb el partit de futbol, amb la cursa pròpiament de sacs, hi ha una caminada el diumenge al dematí, per tant també hi ha una caminada en el moment de la inauguració, per tant atreu públics molt diferents, tots els nens amb les atraccions, tot el públic familiar amb el tema de restauració, que és algo molt també típic de la nostra fira, el sopar i el recinte firal, el públic jove, avui tenim un concert jove al Parc de Sant Antoni, per tant ja atreu diferents sectors que es poden sentir interessats en visitar la nostra fira.
Per tant, una fira que més enllà de parlar de l'avellana també reivindica el territori.
Sí, és una fira que vol situar una mica el territori en el mapa i també que vol, seguint una línia que tenim, que vol situar Riudoms, una mica amb la idea de que la fira no només sigui pel públic riudomenc, sinó que els veïns dels pobles del voltant i també aquelles persones que estiguin passant el seu estiu a prop de Riudoms puguin pujar a la nostra fira.
En aquests moments, quin seria l'estat de salut de l'avellana aquí al territori?
Bé, l'estat de salut de l'avellana fa temps que deixa molt que desitjar, la veritat. És que bàsicament per un tema de preus. Vull dir, ja fa temps que la pagesia reivindica el dret a viure de la terra. Riudoms és una terra productora d'avellanes i lògicament els pagesos el que volen és poder viure del seu treball. Desafortunadament això no és exactament així. Vull dir, els pagesos pateixen molt per poder seguir tirant endavant les seves explotacions i per tant no podem dir que l'avellana tingui bona salut. És a dir, l'avellana en si té bona salut, l'avellana en si és un producte sa i bo, però els productors francament no veuen recompensat el seu esforç amb un preu adequat al seu treball.
I ja per anar a acabar, ens heu explicat que hi ha la cursa aquesta amb sacs d'avellanes, castells, tornejos de futbol, xerrades. Què és el que no ens hem de perdre d'aquesta fira de l'avellana?
No us heu de perdre res, en absolut, perquè tot, evidentment, tot té el seu valor i la seva importància, perquè inclús hi ha coses que no n'hem parlat, però doncs, hi ha una part cultural també, que són doncs, visites a la Casa Gaudí, a la Casa Pairal d'Antoni Gaudí, hi ha una visita a la Cisterna Vella, hi ha una activitat que es diu Coneix Riudoms, on es recorren els indrets més interessants de Riudoms i s'explica la història de diferents coses de Riudoms. Per tant, des del concert mini-pop, que li hem donat molta importància, fins a aquestes altres coses, tot té el seu valor i per tant jo no m'atreviria a dir això us ho podeu perdre, al contrari, no us podeu perdre res, tot té la seva importància.
Arnau, no sé si tu tindràs temps com per poder anar tot el dia a la Fira de l'Avellana.
No ho sé, perquè t'he dit ja que aniré a tants festivals i tantes festes aquests caps de setmana que no sé si tindré tantes hores.
L'agenda se't complica, Arnau.
Una mica.
Però la cursa amb sacs segur que no te la perds.
Jo, si la correm junts, m'apunto.
No, jo prefereixo veure com la corres tu i observar-ho des de fora.
Veurem.
Sergi Pedret, regidor de promoció econòmica de Riudoms, i Xavier Bonet, president de la Fira d'Avellanes de Riudoms, moltes gràcies per venir a Carrer Major i explicar-nos com anirà la Fira d'enguany.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i esperem veure'ns durant el cap de setmana a la fira.
Ho intentarem, esperem que sigui un èxit.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances. We'll be right back.
Quan parlem dels cossos de seguretat de l'Estat, a tots ens ve al cap els Mossos d'Esquadra, els agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, però entre tots ells també hi ha un col·lectiu important, Protecció Civil. Les persones que formen part d'aquesta entitat ho fan de forma voluntària, de forma desinteressada, sense esperar res a canvi. El seu únic objectiu és contribuir a la seguretat de les persones col·laborant en totes les tasques que els encarreguen els consistoris. Per això és habitual veure'ls en acció en esdeveniments esportius i culturals, on s'aplega una xifra de gent massificada. En aquest sentit, l'àmbit d'actuació de les associacions de voluntariat de Protecció Civil de Catalunya és el terme municipal corresponent, tot i que també poden col·laborar amb altres municipis a petició d'una altra autoritat de Protecció Civil.
Estàs escoltant Carrer Major.
Les reserves de sang dels hospitals acostumen a minvar en època estiuenca. Les donacions baixen i, per contra, en poblacions turístiques s'incrementa la població que potencialment pot requerir una aportació de sang en una eventual assistència mèdica. És per això que des del Banc de Sang i Teixits de Catalunya impulsen campanyes de donacions a l'estiu. Una d'elles és la que tindrà lloc demà mateix a Torredembarra. La nostra companya Carol Cubota n'ha parlat amb la doctora Núria Vilanova, coordinadora de donacions del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Anem cap on a la Torre.
Estàs escoltant Carrer Major, amb on a la Torre, 107.0 FM.
Qui pogués adreçar tots els somriures amb la teva sang, em dones vida, pot ser el primer pas i el podem fer junts.
Els oients d'Ona la Torre segurament han reconegut de seguida aquesta cançó dels Gossos amb la teva sang. És una cançó que està sonant precisament aquests dies a motiu d'aquesta campanya que demà vindrà a fer aquí al Banc de Sang i Teixits amb una unitat mòbil al passeig Rafael de Campalans. És una música que hem sentit a la promoció d'aquesta iniciativa que ens acompanyarà demà al passeig Rafael de Campalans, com dèiem. I aquí avui a Carrer Major doncs volem parlar d'aquesta proposta, d'aquesta campanya de recollida de sang, però també en general de com està anant l'estiu en aquest àmbit, en les donacions de sang i de teixits. I per això el que fem ara és saludar a la doctora Núria Vilanova, que és la coordinadora de donacions al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Bon dia, Núria, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Com dèiem, demà tenim una campanya de donació de sang, suposo que s'enmarca en les diferents campanyes que esteu fent durant tot l'estiu per anar recollint, doncs per anar convidant a la gent, no?, a que doni sang. Durant tot l'estiu esteu fent aquest tipus de campanyes, oi?
Exacte, a l'estiu ens costa una mica més que la gent vingui a donar sang i ens apropem una mica doncs, a la costa, a la gent que fa vacances, tot i que fem vacances i ens oblidem una mica de tot i ens relaxem, com és normal, però clar, la sang no es fabrica i els malalts necessiten sang cada dia, unes 1.000 bosses cada dia es necessiten de sang per transfondre, i llavors hem d'anar seguint la ruta dels nostres donants i posar-los-hi fàcil.
Els hem d'explicar als oients que precisament a l'estiu doncs és una època de l'any en què també es requereix, no?, de molta sang. Aquí nosaltres, per ser també poblacions de costa, al Camp de Tarragona hi ha molt de turisme, també a les Terres de l'Ebre hi ha molt de moviment de gent, s'incrementa la població i per tant s'incrementen, no?, les possibilitats de que hi hagi més persones, no?, que necessitin aquesta sang.
Bé, sí, clar, el damunt és això, no?, que sí que a part d'aquestes 1.000 bosses que cada dia es necessiten arrel de tot l'any, quan és l'estiu, Nadal, Setmana Santa, passa que són èpoques que patim una mica des del Banc de Sang, perquè també ens costa que la gent vingui, tenim un 30% menys de donacions i clar, i la sang que se segueix transfonent igual. I com bé dius, a vegades en èpoques de vacances hi ha més accidents i a part de la sang que hi ha, les persones malaltes necessiten o les operacions ho requereixen, doncs a part hi ha a vegades més accidents, per desgràcia, i es necessita més sang, sí, sí.
O sigui, has dit un 30% menys de donacions. No sé si amb aquestes campanyes que feu, aconseguiu suplir aquesta 30% menys de que habitualment per norma,
bé,
per regla?
Ho intentem, ho intentem, però ens costa molt perquè, clar, són èpoques que no hi pensem, no?, en anar a donar sang. Pensem, doncs, bueno, en altres coses, en fer vacances, i intentem suplir, però, bueno, no arribem mai a les expectatives, però, bueno, ojalà hi puguem arribar aquest any amb la campanya aquesta Dona el millor de tu, no?, Dona sang, que estem fent, que ens apropem, que damunt a tots els donants que vinguin a omplir-nos una bossa, nosaltres també els hi regalem una bossa com un premi, una bossa ecològica perquè puguin omplir-la d'experiències d'aquest estiu, i, bueno, intentem, sí, apropar-nos i que no baixin aquests estocs de sang.
Clar, ara, per exemple, la de demà és una unitat mòbil que s'instal·larà al passeig Rafael de Campalans, per tant, a la zona de platja, és una zona, doncs, molt, molt transitada, i, per tant, doncs, això que dèiem, no?, que la gent té a l'estiu pensa en anar, doncs, anar de vacances, anar a la platja, doncs s'hi trobarà, aquesta unitat mòbil. S'aconsegueixen prous donacions amb les unitats mòbils? Veieu bona resposta de la gent quan instal·leu un tipus d'unitat mòbil com aquesta?
Bé, sí, la veritat és que sí. Costa, perquè, clar, és això, vas a la platja, tampoc no... Si surts per anar a la platja, veus un autobús, penses, bueno, ja hi aniré després o ja hi aniré un altre dia, sí. Però sí, la veritat és que no ens podem queixar, i Torredembarra és una ciutat que venen molts donants i estarem de matí i tarda, i suposo que entre de matí i tarda tindrem donants que s'aproparan allí a la unitat mòbil.
Exacte, recordem que aquesta unitat mòbil estarà al passeig Rafael de Campalans de 10 del matí a 2 del migdia i de 6:15 de la tarda fins a 9:15 de la nit. Per tant, hi ha temps de sobres, hi ha temps suficient com per apropar-s'hi en qualsevol moment i poder participar en aquesta donació, no? Es dona sang en aquestes unitats mòbils, no es dona plasma, no? Crec que...
No, quan anem en bus només fem donació de sang. Quan fem campanyes amb locals habilitats, sí que fem moltes vegades donació de plasma. Portem unes màquines i fem també secció de plasma. Però quan anem amb l'autobús no, només fem donació de sang.
Perquè recordem que, evidentment, hi ha aquestes unitats mòbils, però en el cas de Tarragona tenim l'Hospital Joan 23, on hi ha el banc de sang, que està obert per qui vulgui adreçar-s'hi.
Exacte, i estem cada dia, ara a l'agost, de 9 del matí a 2 de la tarda, de dilluns a dissabte, i dic que aquí estarem cada dia els dematins.
I aquí sí, poden fer, aquí sí que es poden fer aquests dos tipus de donacions. No sé si la gent sap ben bé la diferència entre donar sang o donar plasma i qui ho pot fer. Qui pot donar plasma, qui pot donar sang, si hi ha algunes característiques especials que s'han de tenir.
Bé, com a característiques, doncs, a veure, diríem que necessitem més temps, el donant necessita una mitjoreta de temps per fer aquesta donació, necessita també bones venes, que tingui una bona via, i bé, que si és donant de sang, en principi pot ser donant de plasma també, simplement és això, tindre més temps i unes bones venes. I el que es pot fer també, en principi, això ho programem, cada hora un perquè no se solapin, no? I, bueno, es poden adreçar a nosaltres, també a la pàgina, a la web del Banc de Sang, donasanggencat.cat. Es pot també, un donant, apuntar-se via online i dir, doncs mira, vaig a veure si aquest dissabte a les 10 del matí tinc lloc, i es pot apuntar, i nosaltres ja aquí el tenim i l'esperem que vingui.
D'acord, o sigui que per donar plasma és més efectiu dir una hora, no?, establir un...
Sí, ho programem, això sí.
D'acord, i en canvi per donar sang sí que no. Es pot passar en qualsevol moment...
Exacte.
De dir, ostres, estic passant per davant de Joan 23 o estic...
Exacte, i els agrairem molt que passin, perquè si veus la sala d'espera la tenim sempre buida, ens costa molt d'omplir la sala d'espera, els hospitals, i més ara així a l'estiu. Per això, mira, animem a tothom que vingui per aquí, que ens visiti, que el rebrem amb els braços oberts.
Dèiem ara de parlar de les característiques per ser donant de plasma, però per acostar-se, per exemple, a la unitat mòbil que hi haurà demà aquí a Torredembarra, o per passar per Joan 23, com dèiem, casualment, què hem de... Si tenim algun problema de salut no podem venir, quin tipus de qüestions ens farien tirar enrere per donar sang?
A veure, donar sang és molt fàcil, vull dir que si ets major d'edat, 18 anys, fins als 70 anys, pots ser donant de sang. Si et trobes bé de salut, és molt fàcil donar sang. Si ets dona que no estiguis embarassada, que pesis més de 50 quilos, i després jo sempre dic, venim i preguntem als sanitaris que estan a l'autobús o a les campanyes de donació, perquè a vegades ens pensem, no puc donar sang, perquè he passat una hepatitis, per exemple, i si has passat una hepatitis A de petit, sí que pots donar sang, i això ens trobem a vegades moltes persones que diuen, no, jo no venia perquè pensava que no podia, perquè em prenc aquest medicament. Hi ha medicaments, evidentment, que pots donar sang, que no contraindica la donació. Llavors sempre diem, veniu, pregunteu si teniu algun dubte, perquè a vegades ens portem sorpreses que no podíem donar i sí que podem donar.
I també tenia en compte doncs, que amb aquesta calor que ha fet aquests dies, aquestes setmanes passades, també quan donem sang, lògicament baixa una mica el... Clar, estem donant part de la nostra sang, però que tenia en compte que aquí a la unitat mòbil o si aneu al banc de sang us donaran un suc, alguna cosa de menjar per recuperar, és a dir, que no s'ha de patir en aquest sentit, no?
No, les unitats mòbils estan preparades, estan refrigerades, vull dir, allí passaran una estona fresquets i bé, i tant tenim líquids abans, després de donar sang, sempre aconsellem al donant que begui líquid abans, és molt important, i després de donar, evidentment, també, i bueno, allí tenim el refrigeri que els vingui de gust. I estaran fresquets també, amb aquesta ola de calor que estem passant, estaran fresquets.
Doncs és una excusa més doncs, per venir. Evidentment, la principal és ser solidari i donar part de la sang que tenim, que pot fer servei a moltíssima gent, i si no, doncs penseu això, que estareu refrigerats demà a la unitat mòbil de Torredembarra. Recordem, demà 11 d'agost, demà dissabte, de 10 a 2 i de 6:15 de la tarda a 9:45 del vespre. Tindreu temps. I com deia la doctora Núria Vilanova, doncs és una oportunitat per fer que aquest 30% menys de sang que normalment doncs, tenen al banc de sang en època d'estiu, doncs que minvi aquest percentatge, que creixin les donacions i les reserves, no, d'aquest bé tan preuat i que dura poquet també, que s'ha d'anar fent periòdicament.
Exacte, la sang caduca, per això necessitem pues, això, anar de campanyes i sortir cada dia i apropar nosaltres als donants, perquè doncs, els glòbuls vermells duren 42 dies només i s'han de guardar doncs, a 4 o 5 graus, diguem, a la nevera. Les plaquetes només duren 5 dies. Són les cèl·lules que més ens fan patir, no? Perquè, clar, 5 dies és molt poc. Llavors, quan tenim un pont, ja patim, perquè aquestes plaquetes caducaran i, per desgràcia, molta gent amb càncers que necessiten moltes plaquetes. Llavors, per això hem d'intentar que sempre tindre aquests estocs amb ordre, perquè si no patim molt.
Doncs moltíssimes gràcies, doctora Núria Vilanova, coordinadora de donació del Banc de Sang i Teixits de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Gràcies per atendre's.
Ens veiem
un altre dia, una altra ocasió, tornem a parlar-ne. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Potser som tots iguals en aquest lloc estrany, fruits de la màgia i l'evolució.
De 9 a 12, Carrer Major.
Sabies que el nas creix fins a l'adolescència? Aproximadament fins als 17 anys. Tot i això, amb el pas del temps, el nas tendeix a allargar-se i encorbar-se a causa del trencament del col·làgen i la elastina de la pell. Diuen que la memòria olfactiva és la més poderosa de l'ésser humà. El sentit de l'olfacte està connectat directament amb el sistema límbic, la part del cervell vinculada amb les respostes emocionals i la memòria. És per això que determinades aromes ens poden fer recordar moments concrets del nostre passat. Científics del Departament de Psicologia Experimental de la Universitat de Granada van descobrir el 2012 que quan una persona menteix, la temperatura del seu nas varia, un fenomen que no podien batejar d'una altra manera. Efecte Pinocho.
Yeah.
Coincidint amb el passat 1 d'octubre, molts municipis de Catalunya van celebrar la festa de la tardor a escoles i col·legis. Enguany, la Selva està preparant la segona festa de tardor per commemorar aquella data que per molts va ser històrica. Anem a Ràdio La Selva.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
Toni Mateos, tu vas participar en alguna d'aquestes festes de tardor a la Selva?
Doncs no, perquè estava de vacances.
Estaves de vacances?
Sí, sí, sí. Estava... Bueno, vaig arribar el dia 1 d'octubre.
Quina
vaig desembarcar el dia 1 d'octubre a Barcelona.
Quina sort tenen alguns, no?
Bueno, bueno, a veure, els burgesos tenim aquestes coses.
Ah, exacte, exacte. En canvi, la plebe com jo, no.
Equilicua.
A veure, en qui estàs?
La que sí que ve a participar és la nostra convidada, que és la de la Martina Albo, a la qual saludem. Adela, molt bon dia.
Bon dia.
Ui, acosta't una miqueta al micro.
Bon dia.
Ara sí, fantàstic. La Adela, que pertany a la Plegadora, una entitat d'aquí del municipi, i hi ha moltes altres entitats que estan organitzant aquesta segona festa. En què va consistir la primera festa de la tardor, Adela?
La primera festa de la tardor va consistir en fer activitats tot aquell cap de setmana per defensar l'escola i poder votar el dia 1. I aleshores, bueno, per no dir doncs, acampem perquè no ens tanquin l'escola o tal, vam decidir fer uns actes festius per cridar tot el poble, és a dir, que vinguessin des dels infants fins als més grans. I llavors, bueno, doncs vam fer moltes activitats perquè mai estigués buit aquell espai.
Era aquest l'objectiu, no? La de protegir els col·legis i les escoles per votar el referèndum de l'1 d'octubre, no?
Sí, també implicar totes les entitats del poble i totes les persones per fer una mica més de xarxa de poble.
Uh-huh. Vau fer aquesta festa per poder votar el dia 1 d'octubre, però amb quin objectiu neix la segona festa de tardor?
Perquè el dia 1 d'octubre va ser un dia molt important que totes recordem, és a dir, va ser un dia ple d'emocions, ple d'atenció, i aleshores creiem que és important tornar a reviure aquells dies, tornar a reviure aquella força que vam tenir com a poble l'1 d'octubre, mm-hmm. I sobretot no oblidar què va passar. Per això creiem que és important tornar-ho a fer.
I ja sabeu quan les fareu, aquestes festes de tardor, enguany?
Ho farem el cap de setmana abans de l'1 d'octubre.
29-30 de setembre i el 1 que cau en dilluns, no?
Sí, però si podem començarem divendres, perquè uh-huh. L'any passat vam començar divendres, per tant...
I l'1 d'octubre fareu algun acte al col·legi? O, clar, el col·legi estarà en plena etapa escolar, no?
Sí, l'1 d'octubre si fem alguna cosa seria alguna cosa simbòlic, perquè havent fet els 3 dies abans ja creiem que està més que rememorat.
Recordem que la primera festa de la tardor hi van participar moltíssimes associacions salvatanes. Com ha estat la resposta a aquesta segona crida? Fareu més reunions per acabar de perfilar i de coordinar, Adela?
Sí, ahir vam fer una primera reunió oberta a les entitats i a veure, hi va haver bastantes entitats que l'any passat van participar, però no totes. Aleshores, bueno, farem una reunió el dia 20 d'agost a les 8 al casal d'entitats, per si hi ha alguna entitat que estan de vacances, que no s'han enterat o qualsevol cosa, perquè puguin venir, ja que és important que vinguin totes les entitats que van participar aquell dia i sobretot la gent individual també. Uh-huh.
Com ha estat la resposta de les entitats que s'hi han sumat? Com ha estat positiva?
Sí, ha estat molt positiva. Ahir la reunió va durar una hora i poc, uh-huh. I van sortir moltes propostes molt xules, molt interessants i que s'han de valorar totes.
Quines són?
Perdona, Maria, digue'm.
Quines són aquestes propostes? Ens pot fer 5 cèntims?
Bueno, hi havia propostes d'activitats per infants, de tallers per gent més gran, com gestionem el tema dels àpats... Bueno, tot tipus de propostes.
Els més petits que hi van participar, ells van disfrutar de la festa el primer any. Valtros, la gent de la Plegadora, vau ser els encarregats, mm-hmm. No? De fer-los un munt d'activitats. Com ho recordeu tot això?
Bueno, nosaltres sí que divendres i dissabte vam fer activitats pels més petits perquè els seus pares perquè poguessin venir famílies i els pares poguessin doncs, fer altres coses que no sigués estar tota l'estona amb els nens. I bueno, nosaltres, a veure, ens ho vam passar bé perquè vam fer un mural i vulguis que no, doncs vam pintar tots amb les mans al final i és divertit, però també ho recordes com, bueno, hem de fer coses importants, per tant, estar amb els nens també és important, però no ho sé, era una mica contradictori, però bé.
Es tornarà a celebrar al mateix lloc, recordem, on es va celebrar aquí a la Selva?
Sí, es va celebrar al parc de l'escola i si l'Ajuntament ens deix i si tot va bé, s'ha de fer allà, perquè és el lloc on es va fer, per tant, no té sentit fer-ho en un altre lloc.
Teniu complicitat, per tant, amb l'escola?
Bueno, no massa, però però sí, s'ha de fer allà.
A la primera festa, recordo que vau fer moltes activitats dirigides per la canalla, però també hi va haver xocolatada, els sopars populars amb carmanyola, música en directe, que va venir l'Arnau Tordera de Obeses, una acampada. Voleu tornar a repetir fórmules o posar, no sé, altres activitats implicant gegants, perquè també van fer gegants i balls tradicionals d'aquí de la Selva?
Bueno, de moment, ahir amb les entitats cadascú va dir, doncs jo què sé, els Diables, per exemple, van dir nosaltres diumenge podem tirar, els gegants poden fer una cercavila divendres. Uh-huh. No ho sé, cada entitat porta una mica les seves propostes. Aleshores, quan les tinguem totes, intentarem quadrar tempos. Però sí, la idea és fer una acampada com l'any passat i durant el dia omplir-ho d'activitats perquè mai falti gent.
Mm. També vau rebre la visita per dos cops dels Mossos d'Esquadra per comprovar que l'escola estava tancada. Enguany suposo que no espereu visites inesperades.
No, aquest any esperem que ens deixin fer les activitats tranquils.
Home, l'any passat no van posar cap tipus de problema, els Mossos no van anar, van veure que l'escola estava tancada, que hi havia la festa i van marxar, no? Va ser tot així?
Sí, perquè bueno, quan ens organitzàvem amb la coordinadora per defensar les votacions ja vam dir, bueno, doncs acamparem fora, per tant fem un programa d'actes i en cas de que vinguin els Mossos, la Guàrdia Civil o qui sigui, nosaltres ensenyem l'acte, demostrem que estem fent el que hem demanat. Teníem el permís, per tant, no ens podien dir res.
I un dels moments emocionants va ser quan van arribar les urnes. Adela, com ho recordes, quan van arribar les urnes als col·legis?
Bé, jo recordo estar molt nervioses per no saber si s'obriria l'escola, no saber si arribaven, la gent deia que estaven a la riera, els altres deien que no sé què, i al final van aparèixer de sobte. I bé,
van sortir com del no-res, allò, estan aquí,
sí.
Les urnes.
Com van aparèixer a la Selva les urnes? Perquè cada lloc van aparèixer d'una forma diferent.
Aquí crec que van contractar un mag i va fer... No, bromes a banda. Com van aparèixer? Les van portar la gent, no? Amb els braços aixecats? I...
Sí, bueno, bàsicament els membres de l'Ajuntament, d'Esquerra, sobretot, doncs, bueno, van sortir d'un camí que hi ha a prop de l'escola amb les urnes a les mans. I van passar com per una cadena de gent i van entrar cap al col·legi.
Mira, tu, va aparèixer les urnes d'un camí. Més per on.
Com recordes tot el dia, Adela, amb les activitats de l'any passat?
Jo recordo que va ser un dia molt dur perquè, clar, és a dir, portàvem 3 dies d'acampada, l'últim dia no vam dormir perquè es va convocar la gent a les 5 de la matinada. Per tant, nosaltres, doncs, qui s'hi fa una fa a les 3, encara estàvem sopant quasi, i clar, doncs no vam dormir. Clar, jo recordo estar molt cansada, algú portava una tablet i estàvem mirant les notícies i clar, veies tot el que estava passant al voltant. I trucant als pobles del costat, ara venen 5 furgones, ara en passen 3, ara en passen 5, ara 7. I tota l'estona així, era com molta tensió tot el dia, molt de cansament, sobretot psicològic, i bueno, una mica complicat, però...
Home, va ser uns dies complicats. A més, el sistema... Us va caure aquí a la Selva, el sistema de votació, aquí el sistema informàtic? Mm. Va caure també aquí a la Selva?
Sí. Va. Vull dir, a més, clar, jo recordo que hi havia moltíssima cua perquè no anava la web aquesta, I clar, hi havia molta gent gran que estaven esperant el sol, havíem de donar aigua a la gent gran, que passin davant, que seguin, no sé què, per altra banda vigilar que no vinguin a carregar, i bueno, era com bastant estressant.
Suposo que enguany, quan feu aquesta festa, tindrà un caire més festiu i lúdic que no pas l'any passat.
Sí, sí, tant. Aquest any l'objectiu és fer festa d'allò que vam aconseguir l'any passat.
Doncs Adela, moltes gràcies. Esperem que la festa tiri endavant, que s'hi sumin moltes entitats del poble de la Selva i que sigui tot un èxit.
Moltes gràcies.
Toni, enguany suposo que sí que aniràs, no?, a celebrar. O tornaràs a estar de vacances?
He demanat festa a l'octubre.
Home, tornaràs a estar de vacances.
És el que té ser un burgès, com t'he dit abans, estimada Marina.
Doncs moltes gràcies al nostre burgès preferit, el Toni Mateos.
Una abraçada, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, Toni. No marxis molt lluny, com un burgès.
No, estic per aquí.
Neus Segrià és una ceramista catalana molt reconeguda. Va néixer a Tarragona l'any 1931, però un any després la seva família es va instal·lar a Reus. Mentre estudiava batxillerat a l'Institut de Reus, va descobrir el seu interès pel dibuix i la pintura. Als matins anava a l'institut i a les tardes treballava al taller d'escultor Pere Vidiella un parell de dies a la setmana. Va conèixer i col·laborar amb molts artistes, com ara Joan Rebull, i ha exposat tant a Catalunya com a l'estat espanyol i fins i tot a l'estranger. Ha anat a França, Suïssa, Alemanya i Corea. A Reus ha dissenyat i elaborat diverses obres per espais públics i privats, com ara les places de revestiment de la Font de la Plaça de les Aigües. Per a les piscines de la ciutat també va crear el mural Moviments d'Aigua el 1999. I hi ha una frase que repeteix com un mantra: per fer una feina ben feta, te l'has d'estimar.
El Monestir de Poblet acull des d'avui fins diumenge la 6a edició del Festival de Música Antiga, 3 dies de música que ompliran el monestir cisterenc habitat més gran d'Europa, i una nova edició. El festival està dirigit per Jordi Savall. Avui en volem conèixer tots els detalls amb en Pep Gorgori, el seu responsable de comunicació, que tenim al telèfon. Pep, molt bon dia.
Molt bon dia tingueu.
Un any més, les parets del Monestir de Poblet s'ompliran de música en directe. Ho teniu ja tot preparat?
Estem treballant durament perquè sigui tot a punt aquesta nit quan comenci el festival.
Ultimant els últims detalls, no encara?
Sí, encara amb bastanta feina, sí.
Avui és l'estrena. Què es podrà escoltar aquest vespre al monestir?
Doncs avui un concert molt especial, del qual tenim sempre ganes de tots els concerts que fem, però aquest és el primer cop que el mestre Jordi Savall porta aquí a Poblet el seu grup Orfeus 21, que és un grup que ha format a partir de persones que estaven en camps de refugiats. Com sabem, els darrers anys, amb aquestes crisis migratòries que hi ha hagut, el mestre Savall ha visitat diferents camps de refugiats, i des que va visitar el de Basilicà i la Selva de Calais, doncs es va quedar sorprès de la quantitat de músics que hi havia entre les persones que s'aplegaven en aquests camps de refugiats, músics que tenien les seves carreres en el seu país d'origen i que malauradament doncs van haver d'emigrar i es va veure la seva carrera, diguéssim, estroncada. Doncs bé, d'aquests músics que van anar trobant als camps de refugiats, en va fer un conjunt que se'n diu Orfeus 21, i amb ells interpreta les músiques pròpies dels seus països, que són concretament de la conca mediterrània en aquesta ocasió.
Podríem dir que en certa manera és un concert una mica reivindicatiu, el d'aquesta nit.
Sí, gairebé com sempre en el Festival de Poblet, almenys en els últims anys, i això en el programa demà hi ha una presentació del Pare Abat en què el Pare Abat precisament reflexiona sobre la relació entre la regla de Sant Benet i aquests fenòmens migratoris i de refugiats de l'actualitat. És curiós perquè la regla de Sant Benet va ser escrita al segle VI després de Crist, per tant fa 1.400 anys, i parla moltíssim de la necessitat d'acollir aquelles persones que piquen a la teva porta i acollir-los, diu Sant Benet, com el Crist, no? Mm-hmm. Doncs això fa 1.400 anys i avui, a data de 10 d'agost de 2018, segueix sent vigent perquè tenim moltíssimes persones que estan picant a les portes d'Europa buscant un futur millor. I això és el que reflecteix el mestre Jordi Savall amb la seva música, amb aquest conjunt i per extensió, amb el Festival d'enguany.
Parlàvem de que el concert aquest d'obertura és especial, però també ho serà el de Cloenda, que homenatjarà Mateu Fletxa el Vell, un monjo que va acabar els seus dies a Poblet, no?
Doncs sí, efectivament. Mateu Fletxa és un compositor del segle XVI, que té una mescla molt peculiar de fe i de devoció per una banda, però també d'un sentit de l'humor molt i molt especial per una altra. Les seves obres mestres són les que es coneixen com a ensalades i s'anomenaven així perquè barregen moltes coses. Barregen idiomes, hi ha fragments d'una mateixa obra en català, en castellà, en llatí, en occità, és una barreja també d'estils, pot ser polifonia, pot ser monodia, pot ser gregorià, hi ha parts instrumentals només, sense cantar, i tot plegat explica històries, que pot ser, per exemple, l'explosió d'una bomba o que Sants és un foc que cal apagar, i sempre és aquesta relació metafòrica de les desgràcies amb el pecat i la salvació a través de la fe, però explicat amb molta uh-huh. gràcia i amb la voluntat de despertar una certa hilaritat fins i tot en el públic, malgrat que el missatge és un missatge religiós. Ell era nascut a Prades, va acabar els seus dies com a monjo de Poblet, probablement està enterrat al mateix monestir, el que passa és que l'Orde Cistercenc enterra els seus monjos sense cap làpida, per tant ha d'estar enterrat a Poblet, però no sabem a on exactament, i d'alguna manera doncs, la seva música torna, i a més el dormitori dels monjos, on també és possible que dormís el mateix Mateu Fletxa, per tant és un concert molt, molt especial per aquesta banda també.
Això et volia preguntar, el monestir de Poblet té molts llocs on fer els concerts. Vosaltres quins escenaris heu triat?
Doncs bé, des dels últims 3 anys ja més o menys hem establert que el primer concert és a la plaça del monestir i els altres dos a l'antic dormitori dels monjos, que és un espai uh-huh. que abans es tenia infrautilitzat i que es va decidir aprofitar per fer concerts precisament per indicació del mestre Savall, que quan el va veure se'n va enamorar. Aquest any, excepcionalment, farem els 3 concerts del dormitori dels monjos i d'aquí que estiguem, quan em preguntaves si ho tenim tot llest, he evitat dir-te que sí, perquè estem treballant a última hora, precisament perquè ahir a la nit vam haver de decidir que el concert que havíem de fer avui a la plaça el farem al dormitori dels monjos, simplement perquè aquests dies ha plogut, hi ha hagut llamps, hi ha hagut ventades, i això impedia muntar l'escenari a la plaça amb tota la il·luminació i amb tot el so, i no arribàvem a temps, diguéssim, de muntar-ho perquè estigués a punt aquesta nit. Per tant, malgrat que sembla que avui no plourà, i de fet ara mateix fa un sol que es patega al monestir de Poblet, no podrem fer el concert a la plaça simplement perquè la climatologia dels dies previs no ha acompanyat i no ens ha permès fer tot el muntatge de llum i de so que comporta aquest concert a la plaça. De tota manera, l'antic dormitori dels monjos és un espai francament preciós i segur que la gent s'hi trobarà bé igualment.
Estem parlant molt de música, de fet és el plat fort del festival, però també heu preparat diverses conferències abans dels concerts.
Sí, això ho vam començar a fer l'any passat com a prova pilot, aviam què passava, si la gent venia, si s'animava o no. La veritat és que van desbordar totes les previsions agudes i per haver, i per tant vam tenir clar que aquest any havíem de repetir-ho i fer-ho una mica millor, per això hem canviat també de sala, hem agafat una sala més gran, les moltes que té el monestir. És una part important del festival, perquè són conferències no només sobre la música, o fins i tot et diria que evitem una mica parlar de música, sinó que són conferències sobre temes d'actualitat relacionats amb els concerts que després es poden escoltar. Avui, per exemple, tenim el Josep Maria Bricall, que parlarà dels fenòmens migratoris de l'actualitat des del seu punt de vista, i està relacionat amb el concert, però no parlarà estrictament de la música del concert. Demà hi haurà l'Eduard Segarra, que és un expert en dret internacional i migracions de la Unió Europea, i que farà la seva xerrada en el marc del concert sobre les nacions de Couperin, que en el barroc va intentar descriure musicalment les diferents tradicions de cadascun dels països d'Europa, però l'Eduard Segarra, diguem, és un melòman i en sap de música, però no és el seu camp d'estudi estrictament. Busquem una mica això, no parlar només de música, sinó fer reflexionar i portar als nostres dies la música antiga. I la darrera conferència és del musicòleg Josep Maria Gregori, que aquest sí, és musicòleg, i en sap un niu de Mateu Fletxa, i en aquesta ocasió sí que vam considerar que era interessant que vingués una autoritat com ell en la matèria per explicar qui era Mateu Fletxa, què són les ensalades, perquè és un gènere que tampoc n'estem tan familiaritzats i segur que el públic, en aquest cas concret, agraeix una mica de guiatge just abans del concert. Sí, les conferències són una part del festival indestriable, realment.
D'on sol venir el públic que es desplaça fins a Poblet per escoltar aquestes conferències i per veure els concerts?
Doncs la veritat és que cada any ens anem trobant gent una miqueta més lluny. Sembla que conforme van passant les edicions es va corrent la veu. Inicialment era públic dels voltants immediats de Poblet i també de Tarragona, que té un vincle especial amb el monestir. Però de seguida va començar a venir gent de Lleida, que històricament Lleida havia tingut molta relació també amb Poblet, i de fet Lleida i Tarragona estan a la mateixa distància en temps des de Poblet, si vens en cotxe són 45 minuts tant d'una banda com de l'altra. També trobem moltíssima gent de Barcelona que aprofita que passa les vacances per aquí o que de vegades doncs, està a la part de la Costa Daurada o per aquí als voltants i també ve, però també cada vegada ens ve més gent d'Aragó, per exemple, d'altres punts d'Espanya. Ve molta gent de França. Hem de pensar que el Jordi Savall a França és molt reconegut i, de fet, fa un festival molt similar al de Poblet, a un altre monestir cistercenc, el de Fontfroat. Doncs també trobem molta gent que el va seguint des de França i que li agrada venir en aquests concerts. Per tant, cada vegada diríem que anem ampliant una mica més l'abast geogràfic.
Doncs esperem que sigui un èxit. Moltes gràcies, Pep, per atendre'ns i que vagi molt bé als concerts.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres fem una petita pausa i ara tornem.